Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 16 de maig, el dia en què sabem que la investigació pel cas del pàrquing de Jaume I a Tarragona es podria ajornar encara un any més. El jutge ja havia demanat una ampliació del temps per poder completar la investigació i sembla que encara no en té prou. El cas porta 9 anys en instrucció i encara no s'ha investigat cap responsable polític pel fiasco d'aquest aparcament que, recordem-ho, mai ha entrat en funcionament, havia de costar 3,9 milions d'euros i ja va per més de 30 milions, evidentment milions que paguem entre tots, una vegada més. Com cada dia hi posem música a tot plegat i atenció perquè tal dia com avui de 1995 ens deixava ella, la faraona.
Te manco la visió de mi, un torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueven las flores.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Vindrà també la nostra dietista nutricionista i amb la Dara Giné parlarem de menjar sense gluten quan no ets celíac o quan no tens al·lèrgia al gluten. Per què es fa això i què pot comportar? Tindrem també recepta de la mà de l'Alfons Reyes, cuiner del Museu del Vermut de Reus, i a partir de la una ens acompanyaran una setmana més els advocats de Curto López. Amb ells seguirem parlant de malalties invisibles i d'incapacitats. També tindrem temps al programa per parlar de comerç just i de banca ètica. I a més, avui música a cau d'orella amb una prèvia del concert de solistes que aquest vespre acollirà el Teatre Bartrina. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Nosaltres els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe, a través del web i l'app de Cope ens poden escoltar. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cara morena, los ojos negros aceituna, y que quieran aunque no, como yo no hay más que una que soy yo. Te man ha dicho de mí, un torbellino de colores.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bon dia.
Bon dia, avui dimarts esperem un cel a Tarragona amb intervals de núvols alts, encara que estarà clarament dominat pel sol. Les temperatures pugen, ho fan fins als 25 graus a la capital tarragonina, fins als 26 al Vendrell, fins als 28 a Reus i a Gandesa i fins als 31 a Tortosa. El vent bufa fluix, variable, predominant la component sud durant les hores centrals del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies al Pol Corredoira, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Normalitat a les carreteres tarragonines a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Tenim ja la primera sentència judicial contra un grup de taurins que van agredir a dues animalistes ara fa un any a Mas de Barberans. Els agressors han acceptat multes per un total de 8.000 euros per evitar el judici. Admeten els delictes de coaccions, lesions lleus i danys i també, i aquí ve la gran novetat que senta precedent en la sentència, han acceptat l'agreujant de discriminació ideològica. Ruth Guerrero.
Els tres condemnats, membres d'una mateixa família de Sant Carles de la Ràpita, han reconegut els fets davant la jutgessa. Les activistes agredides pertanyents a l'organització Anima Naturales han celebrat la sentència, consideren que pot marcar un abans i un després perquè no es produeixin més agressions d'animalistes durant aquestes espectacles. Escoltem Aida Gastocón, una de les agredides i directora d'Anima Naturales.
Sí, jo crec que avui és un dia històric perquè pot sentar un precedent. Hem aconseguit que hi hagi policia. Des de llavors podem anar a gravar a les places una miqueta més tranquil·la, sense haver de patir per la nostra integritat física, però tot i així encara hi ha molta tensió, encara intenten amagar aquestes imatges de maltractament animal i nosaltres amb aquesta sentència esperem que encara sigui més pedagògica, que encara aquest sector taurí que està acostumat a fer servir la violència per sotmetre els animals, que se'ls hi tregui del cap que no poden seguir fent servir la violència per defensar cap idea.
La jutgessa ha dictat sentència ferma i ha imposat multes de fins 8.000 euros als tres acusats. A banda d'assumir el cost del procés, la jutge ha imposat també als tres agressors la responsabilitat civil pels danys materials i físics soferts per les dues activistes d'Ànima Naturalis. La càmera de fotos i vídeo, una targeta de memòria i unes ulleres, tot plegat al voltant de 1.000 euros més. Els condemnats han acceptat també l'agreujant per discriminació ideològica, un dels principals aspectes que reclamaven les acusacions.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Més qüestions. Calafell denuncia que les urbanitzacions s'han convertit en el lloc ideal per amagar grans plantacions de marihuana. Els dos joves ferits en l'explosió d'un xalet per manipular productes químics diumenge estaven tramitant l'obertura d'un club canàbic al municipi.
Gràcies a la baixa densitat de població, a les segones residències i al desconeixement entre veïns, han proliferat els xalets a la zona on s'amaguen plantacions de marihuana. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha assegurat que en una de les urbanitzacions allunyades, amb una extensió de 500 parcel·les, l'Ajuntament ha quantificat fins a 25 cases destinades al cultiu de droga, les quals ja estan sent investigades per la policia. Ja hi ha diverses investigacions obertes per desmantellar finques que acullen fins a 800 plantes. Escoltem Ramon Ferrer.
I a més tenim una alta segona residència, un alt índex de segona residència, que evidentment fa que sigui el lloc ideal, no?, per amagar-se. No? I per tant, com en molts llocs de la costa, tenim moltes urbanitzacions o nuclis que són de baixa densitat, que els veïns pràcticament durant tot l'any no hi són i que, a més, no es coneixen entre ells. Amb la qual cosa fa molt fàcil que tinguem aquest fenomen i que siguin llocs perfectes per poder amagar-se.
Per millorar la detecció de cases on estigui cultivant droga a gran escala i accelerar les investigacions policials, Calafell confia en el nou Consell Municipal de Seguretat que es constituirà properament i permetrà la participació dels veïns. A banda dels xalets destinats al cultiu de marihuana, Calafell també ha aprofitat el cas de l'explosió per advertir que el municipi ha detectat un gran nombre de casos d'ocupacions a pisos i cases unifamiliars.
De Calafell anem fins a la ciutat de Reus, on ja estan en marxa els pressupostos. Han quedat automàticament aprovats al complir-se els 30 dies de la qüestió de confiança i no haver-hi candidat alternatiu presentat per part de l'oposició. L'alcalde de Reus diu que s'ha exposat durant aquests 30 dies i que l'oposició ha perdut una oportunitat.
Carles Pellicer manté que la mà continua estesa i manté que el seu govern ha estat valent. Ara espera poder gestionar aquest pressupost de 323 milions d'euros amb la col·laboració de tot el ple. Els comptes inclouen un capítol d'inversions de 6,5 milions d'euros en el cas de l'Ajuntament i de 3,8 milions de les empreses municipals, que se centra, segons l'alcalde, l'atenció a les necessitats de la ciutadania. Ara s'obre un període de 15 dies per esmenes tècniques. Escoltem l'alcalde de Reus.
Malgrat el que hem vist les darreres setmanes, la mà del govern continua estesa per arribar a acords amb tots els grups que vulguin treballar per la ciutat. L'oposició ha perdut l'oportunitat de configurar una alternativa. Ara els toca a ells sumar amb el govern, flexibilitzar postures i treballar junts perquè Reus avanci.
L'alcalde ha reconegut l'acostament d'algun grup polític de l'oposició per arribar a una entesa.
Notícia que ens ha cridat força l'atenció. Bicicam ha anul·lat la passejada solidària que tenia prevista per al proper diumenge, ja que no poden comptar amb l'acompanyament de la Guàrdia Urbana. L'entitat està també preocupada per els diferents accidents que hi ha hagut darrerament amb ciclistes implicats.
Amb sorpreses, com han rebut els organitzadors aquesta falta d'acompanyament, el motiu assistir a la iniciativa privada Gran Fondo La Mussara, fent-se incompatible l'assistència als dos actes. Aquest fet ha portat a l'associació a anul·lar la passejada prevista pel dia 21 de maig, ja que no es pot garantir la seguretat de les famílies. La sol·licitud va presentar-se el passat 13 de març a l'Ajuntament. Josep Maria Galofré és membre de la Junta de Bicicam i ho ha dit a Cope Tarragona.
Estem a la taula de la bicicleta i ens semblava que no mereixíem aquest tracte, senzillament. Que no s'hagi pogut aconseguir aquesta coordinació de dos membres de la Guàrdia Urbana que vagin a acompanyar una bicicleta solidària, francament, costa d'entendre. Ens va fer replantejar a nosaltres la situació, anul·lar la sortida, no pots córrer el risc.
Precisament dels últims accidents amb bicicletes, Galofré ha volgut destacar que la conscienciació personal és fonamental.
Les bicicletes han de poder conviure i ja s'han de poder moure en condicions. Ara, davant d'una persona que perd els estreps, no es controla, veu el que no està escrit, posa el carril contrari, jo veig que només la solució és una qüestió de molta sensibilització personal i que prenguem consciència d'on vegada per totes.
I en plana econòmica, Griffith Foods multiplicarà per 10 la seva capacitat de producció a la nova planta inaugurada a Valls. La multinacional nord-americana, que fabrica condiments alimentaris, preveu ampliar la plantilla fins als 90 treballadors a finals d'aquest any.
Amb aquesta expansió, l'empresa ha pogut multiplicar per 10 la seva capacitat de producció i transferir del Regne Unit a Catalunya la part del negoci de fabricació de salses. A dia d'avui, Griffith Foods compta amb 60 treballadors a la planta vallenca, el triple que fa 3 anys, i preveu arribar als 90 empleats a finals de 2017 amb la incorporació de noves línies d'envasat. La nova planta també disposa de certificació halal per elaborar productes seguint els preceptes de la religió musulmana. Escoltem el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Veget.
Que Valls tingui una presència de la indústria és important per Valls, és important pel territori, perquè que hi hagi més indústria vol dir més qualitat d'ocupació, més sous i més serveis d'elevat valor que fan que al final es creï més ocupació. I la prova és que Valls i del seu entorn és qui té menys taxa d'atur.
12:31, bona notícia avui. Tarragona engega un servei d'atenció integral a les diversitats sexuals i als gèneres. Aquest nou servei donarà servei al voltant de 15.000 persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI.
Ha de contribuir a complir amb el compromís de garantir l'aplicació efectiva de la llei pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El servei fa una primera acollida a través d'orientació presencial, telefònica i telemàtica i un cop avaluada la situació personal social i la situació de risc en què es trobi les persones usuàries, es donarà una resposta en funció de les necessitats concretes. El SAI estarà ubicat al Servei de Salut Jove de l'Oficina Jove del Tarragonès i en un primer moment estarà obert els dimecres al matí.
I acabem explicant-los que Repsol s'ha sumat avui a la capitalitat de la cultura catalana de Reus.
Sí, es continua i s'amplia el conveni de col·laboració entre Repsol i Reus en el marc de la capital de la cultura catalana, efectiva des de l'inici ja. La signatura del conveni pretén donar un valor extraordinari a l'acte i permetre tirar endavant algun dels més de 250 projectes previstos en un sector estratègic com és la cultura. L'aportació és de 65.000 euros. Josep Francesc Font és el director del Complex Industrial de Tarragona.
Hem volgut fer una mica i un esforç especial per reforçar i per recolzar, i sobretot remarcant un acte que jo crec que és important, no? Que és la capitalitat de la cultura catalana d'aquest any, no? Que estem a Reus. Volem ser bons veïns i volem implicar-nos i col·laborar en totes aquelles iniciatives que les administracions del nostre entorn du a terme per reforçar la cultura i per reforçar, en definitiva, el que són els nostres valors i els nostres sentiments.
I això arribem a les 12:33. Per cert, que en esports, aquest dilluns al vespre, a la plaça del Mercadal, no hi cabia un ou per celebrar aquesta victòria, aquesta Copa d'Europa, no?, del Reus Deportiu d'Hockey.
Així és, i que continua així, que no perdem aquesta fidelitat amb els de hockey, eh?
Exacte, la nostra enhorabona una vegada més. Anem a repassar portades de diaris, comencem pel de Tarragona.
El titular és pels ciclistes tarragonins farts de jugar-se la vida i la imatge és per la cara més amarga de l'entorn del mercat de Tarragona.
Passem pel Reus Digital.
Destaca que l'estafa de les marques i patents de Reus i també la ruta del vermut de Reus, que és un nou al·licient per incrementar la pernoctació dels turistes.
Anem al delcamp.cat.
Obre'm que el cas Jaume I es podria allargar un any més i que mor una dona a la sauna d'un xalet de Miami Platja.
I finalment avui el Tarragona 21.
Sí, en capçalera que l'organització del REC demana a l'Ajuntament que aclareixi el futur del festival i en el destaquem dos detinguts per provocar danys en nou vehicles al passeig Torroja.
Molt bé, doncs abans d'acabar per ser aquest bloc informatiu, són les 12:34, m'agradaria sumar-me des d'aquí a la protesta que estan fent aquesta hora els companys del diari El Periódico i del diari Sport per reclamar unes condicions dignes de feina. Estan fent ara mateix una aturada, així que des d'aquí també la nostra solidaritat, perquè al final és feina de tots, eh? Aconseguir condicions dignes de feina a la premsa per poder informar-los a vostès correctament. Doncs vinga, arribem a les 12:34. Ens aturem uns 40 segons per la publicitat i arriba ja la Dara Giné.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Bedino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gant, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Vinga, continuem a Herrera en Cope. Avui la cosa només podia anar millor perquè ens hem despertat amb temps d'estiu. És dimarts i tinc aquí a la Dara Giné, la nostra dietista nutricionista. Dara, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Quin bom aquest temps.
Sí.
Que ja pots anar sense jaqueta, sí. Fins i tot.
Una jaqueteta primer. Jo aquest matí una jaqueteta
primer. Bueno, a primera hora val. A
primera perquè tinc una angina. Sí. Jo crec que aquest canvi de temps...
Ah, amiga. Amiga.
Sí, no, i que m'ha dit que ha fet molta calor i...
Has estat
allà... Uns dies ahir, que és... Sí.
Bé, bueno, però això ara, com que farà bo, ja
anem a millor. Jo crec que sí, que marxarà. No, ja la faré marxar jo.
Jo tinc una alegria, avui tinc una alegria que deu ser la calor. Mira, no sé què m'ha passat, però... Avui la Dara ens va parlar d'un tema de celiaquia, del que també hem parlat ja en alguna ocasió, però volem aprofundir. Però abans de Dara, mira, parlem d'actualitat, perquè aquest matí sentia que la Generalitat posarà en marxa l'any vinent una mena de programa pilot en què es dona ara un got de llet als alumnes de d'infantil i de primària, les escoles catalanes.
Sí, no? Dels 3
als 6 anys? Sí. A mi m'agradaria saber què en penses tu d'això com a dietista, nutricionista.
Doncs jo crec que està molt bé, la veritat.
És una bona iniciativa,
sí,
no?
Sí, jo crec que és una bona iniciativa. Una, perquè la llet és un producte molt complet. Porta proteïnes molt bones, porta calci, altres minerals també. També porta greixos beneficiosos. Depèn del tipus de llet, si és semi, si és desnatada, sencera, però pels nens es recomana la llet sencera perquè porta calories i necessiten créixer, les necessiten, d'acord? Així que bé, és molt bon producte. Això sí, no sé com ho faran per a aquells nens que siguin intolerants a la lactosa o al·lèrgics a la llet. Bueno, suposo que tindran les altres opcions.
Sí,
no?
Evidentment, jo crec que el programa, bé, no l'he llegit en profunditat, però en principi suposo que es tindran en compte totes les alternatives, no?
Espero que sí.
Qui no pugui prendre llet de vaca, per entendre'ns, doncs hi haurà begudes de soja o...
Sí, jo espero que això ho tinguin també ja una mica pensat. Però en principi la iniciativa em sembla molt... Molt bé, molt bé, molt correcte.
A banda de que alimentàriament, diguéssim, no? Sí. I per la salut és molt bo, jo crec que també en l'època en què estem, per desgràcia, en què doncs, potser en algunes cases escasseja la llet, doncs també és una manera de cobrir això i de crear un hàbit, no?, per als petits.
Totalment, i això està molt bé. És un hàbit que inclús no se sap, però és molt possible que duri hasta entrada l'edat adulta, que la llet i els productes làctics continuen sent uns productes interessants per... Per la salut.
Per tant, bona iniciativa, segons els experts en la matèria.
Sí, sembla mentida que s'hi tarda
tant. Sí, senyora, mira.
No per res, no vull pegar un moc a la Generalitat, però a veure... No, però sí, és assegurar-se, no?, que l'aport d'un aliment indispensable. Ara només falta que hi hagi fruita tots els dies, però ho deixo aquí.
Clar, el tema de la fruita, jo crec que això va per zones. Sé que, per exemple, a la zona de Lleida hi ha iniciatives en què això ja es fa.
Un dia a la setmana és el dia de la fruita. Jo conec alguns col·legis que ja ho fan, trobo que és una iniciativa boníssima, però què passa, que els altres dies el del brioixeria? No.
Mira, un dia podríem parlar de menús escolars. Podríem convidar un parell d'escoles. M'apunta
aquí la
llibreta. Li poso deures a la Dara.
Sí.
Parlar de menús, de menús escolars, no? I parlem un parell d'escoles, com ho fan? Com es confecciona un menú, per exemple, no?
Sí, estaria superbé. Molt bé, perfecte.
Perquè, a més, és veritat que jo crec que avui en dia, jo no tinc nens, però es passa els menús als pares perquè puguin compensar amb els sopars, etcètera,
no? Sí, jo ho he vist a la consulta, em diuen, fes-me una dieta per la mare, per exemple, però... que compensi amb el menú del meu fill, perquè també el per les nits cuino pel meu fill i menja això als migdies, i així vas quadrant una miqueta.
O sigui que col·labores al funcionament familiar,
sí,
no?
Sí, perquè una dieta és un èxit si tothom pot menjar i l'alimentació saludable és apta per tothom.
Exacte.
Així que ja està.
Molt bé, doncs ara ja et deixo parlar del que tu volies, que tu venies a parlar de celiaquia i d'intoleràncies al gluten, no?
Sí,
perquè,
és que...
A veure.
El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, la setmana passada, fa uns dies, va treure un comunicat. I aquest comunicat hi ha hagut molt de revolt a nivell de xarxes socials i de mitjans de comunicació, més que res per l'afirmació, no?, que es feia. La presidenta, la doctora Nancy Babio, va afirmar que les dietes sense gluten no són recomanades per gent que no té celiaquia o sensibilitat al gluten no celíaca. Mm-hmm. Què vol dir això? Doncs que si no pateixes la malaltia celíaca, per què menges sense gluten?
Exacte.
Això ve arrel de que, bueno, hi ha un col·lectiu pseudocientífic amb afirmacions per la salut de les persones que no estan basades en l'evidència científica, que afirmen que les dietes sense gluten van bé per des de curar malalties fins a aprimar-se. D'acord? Sí. I bueno, el col·legi ha vist necessari deixar clar que això no és així, ni molt menys. Clar. Són afirmacions que no estan aprovades.
Sí, és que si ho podem dir, per dir-ho així planerament, s'ha posat una mica de moda.
Sí.
Hi ha com una corrent, no?, de dir sí, és que és millor menjar sense gluten. Parlem, evidentment, de quan no tens cap tipus d'intolerància. És perjudicial menjar sense gluten, per exemple?
Sí. És que el cas és que hi ha estudis que han vist que la gent que menja sense gluten, sense ser celíac o sensible a que té una sensibilitat al gluten no celíaca, que és un altre tipus de malaltia d'intolerància al gluten, doncs tenen pitjors eleccions alimentàries. Uh-huh. Substitueixen aquells aliments amb gluten per aliments sense gluten poc beneficiosos per la salut. Aliments que porten, que no porten gluten, però porten greixos saturats, porten sucres... És a dir, que realment t'estàs traient el gluten per ficar un producte sense gluten que és pitjor per la salut.
Yeah.
Per tant, millor que mengessis un pa de barra integral, natural, de la panaderia, tot i que porti gluten.
Clar, perquè estem parlant, per exemple, parlem de pa, no? Doncs la gent que diu, doncs jo no vull menjar sense gluten, deixo de comprar pa al forn i em compro un substitutiu, que no vol dir que compris pa sense gluten, sinó que opten per un brioix, per exemple.
Sí. A més, hem de recordar que el gluten és una proteïna dels cereals que li dona molta esponjositat a les masses. Clar, si tu fas un producte amb de massa sense gluten, hi has de ficar altres coses perquè li doni aquesta palatabilitat. I això s'aconsegueix moltes vegades amb greixos. Clar, doncs què vols que et digui? T'estàs tenint el gluten que no ho necessitaves i t'estàs posant altres productes, que no altres ingredients que no són gens beneficiosos per la salut? Doncs, bueno. I a més, hi ha un estudi, hi ha alguns estudis que han comparat, no?, les dietes sense gluten i amb gluten amb gent que no et pateix la malaltia. I han vist que el gluten sembla ser que disminueix els triglicèrids, que ajuda a controlar la tensió arterial i què més? I ajuden a baixar també l'àcid úric. Això, el gluten. Clar, afirmar que el gluten és dolent per la salut quan s'han vist també aquests beneficis, doncs no té gens ni mica de sentit.
Clar, i una mica, jo estic pensant a nivell usuari, evidentment tu ets experta, però estic pensant, de la mateixa manera que sempre els metges ens diuen, no t'automediquis, per exemple, no? Si tens una grip, no prenguis l'antibiòtic que tens al calaix de l'altra vegada. Mm-hmm. En aquest cas, un canvi de dieta, diguéssim, radical, si es pot dir així, no? No m'equivoco, radical, de dir, trec absolutament el gluten de la meva dieta, tampoc el pots fer així com així sense que un metge t'ho hagi dit, no?
Totalment. Suposo. No, és que la malaltia celíaca i la sensibilitat al gluten no celíac es diagnostica. Ha de ser diagnosticat per un metge, per un facultatiu, d'acord? Ni per un dietista nutricionista, tot i que sembla que em tiri pedres damunt. Però no, és veritat, jo no tinc la capacitat de diagnosticar, igual que no ho té una infermera. Ha de ser un metge. A poder ser, doncs, un especialista, un gastroenteròleg, d'acord? Llavors, no hem d'oblidar que el tracte, que una dieta sense gluten és un tractament terapèutic per una malaltia. És com qui, com molt bé diu la presidenta, és com qui es posa ulleres en miopia quan no tens miopia. Pues, no és necessari, pot perjudicar més que beneficiar.
Clar. I per tant també intentem trencar aquests mites del que tu dius, aquesta pseudocorrent, no?, que diu que menjar sense gluten, per exemple, anem al més planer, caprim.
A prima, no, ni molt menys.
No és veritat.
Gluten no és blanc o negre. Porten menys calories per no portar gluten, ni molt menys, ni molt menys. Així que no només no porten menys calories, sinó que no serveixen ni per aprimar-se, no, són com altres que podem trobar a la nostra alimentació, per tant, no té cap mena de sentit dir que el gluten engreixa i que els productes sense gluten aprimen. ni molt menys.
Clar. En aquest cas, hem parlat doncs, del que pot comportar el fer una dieta sense gluten, no?
Sí.
Que el gluten conté, diguéssim, l'àcid úric, no?
Que ajuda a disminuir, això és el que s'ha vist en els últims estudis.
Clar. Sí, en el cas de que hi hagi una intolerància diagnosticada,
sí.
Llavors què passa? Vull dir, perquè, clar, si us diu el gluten ens va bé per això...
Clar, és que en una celiaquia o una sensibilitat al gluten no celíaca, les conseqüències de menjar gluten són molt més nefastes que el treure's el gluten.
Clar.
Perquè és gent que pot patir d'anorèxia, és gent que pot patir doncs, de no absorbir, no absorbeixen bé els nutrients i, per tant, poden tenir carències de nutrients. A banda de tota la sintomatologia gastrointestinal, també de la dermis, de la pell,
sí.
Vale? Perquè una celiaquia no només t'afecta a nivell d'intestí, com molta gent se pensa, sinó és una malaltia autoimmune que repercuteix en moltes parts del cos, no només en la zona gastrointestinal, també en la pell, en mucoses, etcètera, etcètera.
Per tant, jo crec que... Bé, torno una mica a la conclusió que traiem moltes vegades parlant de diversos temes d'alimentació, és una mica sentit comú.
Sí,
si realment
totalment.
No t'han diagnosticat cap intolerància
exactament.
O cap al·lèrgia...
I si ho creus, vés al metge que et facin les proves oportunes, des de l'anàlisi de sang fins a un estudi genètic i després, per últim, una biòpsia, perquè la celiaquia compta que el seu diagnòstic no és dels més senzills,
clar.
És una malaltia que encara s'està investigant moltíssim, igual que la sensibilitat al gluten no celíaca, que és molt recent i encara està en un terreny fangós, com qui diu la cosa, però bueno, ja s'està demostrant, s'està estudiant moltíssim i cada vegada són malalties que per sort es diagnostiquen ràpid i hi ha... Encara no tenim una vacuna per curar-la, jo crec que tard o d'hora arribarà, però sí, pots pautar una dieta, això sí, molt ben pautada per un dietista nutricionista, aquí que sí que nosaltres som experts,
sí.
Que sigui variada i equilibrada i que no té per què tenir un munt de productes sense gluten, perquè perfectament hi ha aliments... sols i naturals que no porten gluten i pots perfectament construir una dieta saludable.
Clar, exacte.
I
mira, això també que hem dit, perquè tampoc per no induir a error, no? Que has dit, les persones que opten per fer això, quan no tens diagnosticat res, sempre ho fas perquè vols, opten, ho substitueixen per productes de vegades més greixos, això no vol dir que els productes elaborats especialment per celíacs siguin pitjors, no? Hi ha de tot, evidentment,
sí,
no?
Sí, hi ha de tot, hasta de pastes,
clar.
Ni molt menys. Però sí que és veritat que hi ha molts productes sense gluten que són brioixeria.
Clar, per això. Llavors, aquí és important. Si realment tenim una intolerància, un dietista nutricionista ens ajudarà a fer una
elecció... A trobar la millor opció.
Correcta,
sí,
no? Perquè aquest excés de greix doncs, no en repercuteixi negativament.
Exactament,
també.
Exactament. No, i a més, bueno, no sé com treballen els meus companys, però segurament també ho faran. Soc una nutricionista, per exemple, que quan tinc un pacient m'envia un WhatsApp, a dar aquest producte és bo, aquest no sé què, però bueno, es passa per aprendre d'aquesta manera,
clar.
O després m'aporten a la consulta i desgranem els ingredients.
Clar,
i així també
que vosaltres
molt
també,
s'ajuda.
Exacte, també apreneu, no?,
claro,
amb coses que els
moltíssim.
Pacients us van portant.
Claro,
no
està sempre a la guai de tot, impossible.
Molt bé, doncs mira, convenia deixar les coses clares, perquè
sí.
Igual que hem parlat a vegades de dietes miracle i que no són bones, tampoc és això, doncs no podem de cop treure el gluten de la dieta si no ens ho ha dit un metge, així perquè
és
sí.
És que si hi ha sospita, sí, emprèn el metge.
Perquè, doncs això, són llegendes urbanes aquestes, sí. De què t'aprimaràs si metges sense gluten,
bueno,
que tots...
Sí, a més, és que ha sigut un boom, eh?
I tant.
Moda.
Molt bé, doncs si tenen alguna pregunta, el recordo, com sempre, que ens ho poden fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, el correu, tarragona@cope.es, i si no, al telèfon 977-32-60-50 i si no, se'm va a la consulta de la Dara.
Hola.
A Bruma Clínic, al carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Dara, com sempre, és un plaer tenir-te aquí. Fins la setmana que ve. Vagi bé.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Grècia i Roma. Dues grans civilitzacions mediterrànies s'uneixen al 19è festival Tarragona Viva. Del 15 al 28 de maig, Tarraco Viva, el Festival Romà de Tarragona. Més informació a tarracoviva.com. Tarragona, història viva.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, seguim el programa amb més qüestions. Saben que toca aquesta hora, han de tenir paper i boliamà per apuntar perquè tenim recepta de la setmana i avui tenim, a més, cuiner nou en nòmina. És l'Alfons Reyes, que ve del Museu del Vermut de Reus. Alfons, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir, que t'hem enganyat per perquè et sumis aquí al programa. I, escolta, el Museu del Vermut el coneixeran, suposo, moltíssim. Esteu al carrer Vallroquetes 7 de Reus. Tu quan fa que et dediques a la cuina, Alfons, més o menys?
Doncs jo, relativament, fa poc.
Sí?
Fa poc. Jo vaig començar a estudiar cuina als 25 anys. O sigui, 6 anys.
Fa molt poquet, que ets molt jove. Sí. Vas estudiar cuina aquí, a l'escola d'aquí?
No, jo això, com que ja tenia 25 anys complerts, me vaig, bueno, amb l'ajuda d'uns pares i amb el que havíem treballat, me'n vaig anar a estudiar a Hofmann, a Barcelona.
Ah, molt bé.
A Barcelona.
No, nivell, gran nivell, també, Déu-n'hi-do. I a tu no et ve aquesta passió per la cuina?
Bueno, des de jove que vaig començar a treballar a l'hostaleria, als estudis no hi havia res que em cridés molt l'atenció, a part de la cuina, però, bueno, el tema de sempre, dels 16 anys, per què estudiar cuina? A veure si pots aspirar a posar alguna cosa més o... Però, bueno, al final, al cap, doncs això, el que tira, tira, i als 25 anys vam començar a estudiar cuina.
I això com ha canviat, també, eh? Perquè ara segurament dius que vols estudiar cuina i em sembla tan normal,
ara
no? Com qualsevol altra cosa, no?
La moda, com si diguéssim.
Clar, això és bo. Sí. Al final també prestigiem una mica aquesta professió, no? Que és fantàstica, que sort en tenim,
que sigueu tants,
no? Alfons, tu estàs a la cuina, ets el segon de cuina del Museu del Vermut.
Correcte.
Que ara ho parlàvem, a més, amb l'Alfons ara abans d'entrar, i l'he dit, digues que feu un menú entre setmana que està molt bé al museu, no? Jo no sé si algú no hi ha anat, que hi vagin, perquè realment és una aposta de molta qualitat amb menú entre setmana.
Moltes gràcies, sí. Bueno, una de les coses que vam, quan jo vaig entrar i el que vam parlar, doncs això, en conveni amb el jefe de cuina i amb el nostre a cap, va ser això, que intentéssim consolidar-nos el menú al migdia. Ells ja tenien molt consolidat el menú al migdia, però volíem anar una miqueta a més, clar. Uh-huh. I, bueno, de moment, doncs, si les expectatives s'estan complint i estem treballant bastant bé els menús del migdia. Molt bé.
Teniu un espai també fantàstic, perquè déu-n'hi-do, no?, tant el pati com l'espai de dins, la veritat és que val la pena veure'l, eh? Només per l'espai ja tens una mica de guanyat, eh? Ja si a sobre el menjar acompanya, què és?
Exacte. L'espai és molt bonic i, clar, la cuina, doncs, dins de la cuina, nosaltres ens fiquem la pressió aquesta, que la gent que ve a veure un espai bonic, que menys que donar-los un menjar... De correcte cap en amunt.
Clar, sí. Doncs a veure, Alfons, no sé si avui em porta recepta per estrenar-te al programa, alguna que estigui a la carta del museu.
Correcte.
Sí?
Sí.
A veure, amb què em sorprens, vinga.
Avui havíem proposat d'explicar-vos una miqueta un dels plats, com si diguéssim, estrella d'allí del museu, que són els popets saltejats amb carxofa.
Que bons.
I reducció de vermut.
Els he provat cada dia.
Sí?
sí, perfecte. Doncs vinga, molt bé. A més, és un plat que crec que no és molt difícil. O sigui que jo has de saber, al fons, que jo no tinc gaire mà a la cuina. Eh? Jo sóc més bona a l'altra banda.
Cap problema, que amb una recepta tothom sap cuinar.
Sí? Doncs vinga, va, explica. Necessitarem popets, clar.
Necessitarem popets. Necessitarem, bueno, les quantitats proporcionals. Nosaltres fem més o menys 2 quilos de popets, els netegem. Els hi netegem bé les ventoses que tenen a les potes per treure totes les impureses. Agafem unes carxofes, uns 2 quilos de carxofes, també, sí? Més o menys. També les netegem i les tallem a quarts. Per una banda, fem una miqueta de sofregideta amb ceba, fiquem les carxofes, que es vagin putxant poquet a poquet,
sí?
I anem afegint vermut, a poc a poc.
La carxofa l'afegeixes quan la ceba ja està...
Correcte.
Bastant feteta.
Cuinem la ceba fins que està confitada.
D'acord.
Del tot. I després afegim les carxofes, que el temps de cocció és molt més petit.
Uh-huh.
I, bueno, les deixem cuinar poquet a poquet, primer amb l'oli només, afegim el vermut i poquet a poquet que vagi cuinant.
Això, el vermut que vagi reduint, eh?
Correcte.
Vermut negre, clar.
Vermut negre. Particularitats d'aquest plat. No fiquem cap herba aromàtica. Per què? Aprofitem les del vermut.
Clar.
Al reduir el vermut, redueixes, doncs, el que és el líquid, intensifiques el sabor i, per tant, les notes ja que serien aromàtiques ja ens les dona el mateix vermut.
Uh-huh.
I, per l'últim, a l'últim ja de tot, quan ja tenim el vermut ben reduït, ben texturitzat, afegim els popets.
Clar.
Cop fort de foc, perquè els popets és una cosa que
és
ho cuines molt
ràpid,
poc.
No?
Ho cuines molt, li donem un toc fort de foc i servim el plat.
Ja està, de veritat m'ho dius, això? Només sí, això?
Només això.
O sigui, això és molt nivell usuari, eh, Alfons? Això ho podré fer tot, eh?
Això és una recepta molt fàcil, però molt efectiva, molt efectiva.
És molt efectiva, exacte, t'anava a dir, perquè són tres ingredients, quatre, bàsicament, els que necessitem, i és un plat que quedes fantàsticament bé.
Correcte. Després ja, per donar-li una miqueta de toc, un pèl saladet, com és el pernil ibèric, fem un cruixent de pernil ibèric, que, bueno, com les restes de pernil Joselito que fem, pues això, li hem de donar alguna sortida. Si no fem croquetes, fem el cruixent de pernil, anem fent cosetes per millorar els plats.
I el cruixent de pernil és tan fàcil com, no?, al forn, una bandeja de forn, amb paper d'aquest...
Sulfuritzat,
amb algun pes a sobre.
Correcte, perquè que... no agafi formes.
Exacte.
I al forn. I si a casa ens fa peresa ficar-lo en plaques i tot això, es pot fregir directament.
Ah, molt bé.
Que sui tota l'aigua i s'asseca en un moment.
I també ho fem més ràpid, potser, si no cal encendre el forn, no? S'ha de mirar tot.
Exacte. L'estalvi és important.
Ah, molt bé, doncs molt bé aquest plat, perquè és allò fàcil, relativament ràpid, no? Perquè, com dius, és el temps, el que més triga és la ceba, en aquest cas.
Correcte. Nosaltres, com el museu, també és una filosofia que treballem molt per volum. Per tant, els plats molt elaborats no poden ser. No poden ser. Tenen de tindre la seva valoració, clar, però, clar, no ens podem permetre una elaboració d'hores i hores perquè no ens surt efectiu.
Però no, és molt bé, això és molt fàcil de fer a casa. I mira, el vermut, evidentment, vosaltres l'utilitzeu perquè on més, si no es pot utilitzar. Però
exacte,
és veritat que molts dels cuiners, això suposo que és perquè en aquesta zona, evidentment, està en terra de vermut, però també el Joan Urgellès, que ve molt sovint, també el fa servir moltíssim per cuinar, no? O sigui, i jo crec que molts oients s'han iniciat, perquè és veritat que dona aquest toc que tu dius, no?, amb tantes herbes aromàtiques, per exemple, a les carns de canelons o el que sigui, no?, dona aquest toc una mica diferent.
La veritat que jo amb el vermut no hi havia treballat gaire. Vaig estar treballant fora de Reus i, clar, a fora de Reus el vermut sí que es fa, però tampoc és com a Reus.
No tant, clar.
I quan vaig vindre aquí al museu, doncs, clar, el museu del vermut ha de treballar bastant amb vermut i et dona molt de joc, molt, la veritat que molt de joc.
Mm-hmm. Doncs vinga, provem aquests popets, també important en aquest plat, ja ho has dit, netejar-ho bé. Hem de perdre una mica de temps en netejar popets
això
allò
també.
sota l'aixeta, no? Perquè això potser és el que porta més feina.
Sí, més que res per si tenen algun resto d'arenilla o alguna que clar, s'ha de treure perquè si no després és una mica desagradable.
Molt bé, doncs molt bons, els tenim a la carta, per tant, del museu del vermut, aquests popets. Si no s'atreveixen a fer-ho i volen anar a provar primer, doncs mira, al carrer Vallroquete 7 i així ja tenim un...
Benvinguts seran.
Nos, no? Doncs, Alfons Reyes, un plaer. Espero que tornis aviat a fer-nos una altra recepta.
Moltes gràcies. Vagi gràcies, Valtros.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Durante mucho tiempo he sido la primera que ha metido los tomates recién comprados del mercado en la nevera. Pues no, eso no se puede hacer, porque lo único que consigues es que con el frío pierdan su sabor. Así que es mejor dejarlos fuera para que maduren con todas sus propiedades.
A 3w.amigastronomiques.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més.
Doncs aquest és el truc avui de les nostres amigues astronòmiques. També volem saber els seus trucs de cuina, eh? Què és allò que fan? Vinga, ens ho expliquen a través de Twitter, @CopeTarragona.
I en mi cabeza gitana.
Aquesta és la nostra cançó del dia, que ens acompanyarà al llarg de tot el programa. Els deixo ara amb les notícies, amb els serveis informatius de la cadena COPE, i tornem en 5 amb moltíssimes coses. Consultes legals amb Curto López, abogados. Per cert, els deixo el telèfon per si volen fer alguna pregunta. 977-32-60-50. Parlarem també de banca ètica i de comerç just, i com no, música amb la RUT. Fins ara.
Torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor, que se mueven las flores.
Ayer estuvimos de bautizo en restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
Es perfecto. Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico.
Mi vecino se casó allí. Un magnífico menú, sin límites de horarios, y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-84-6240. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La una, les 12 en Canàries.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ministerio del Interior estudia retirar el carné a aquellos conductores que den positivo en dos pruebas de alcoholemia o drogas en menos de 2 años. Serán las autoridades sanitarias las que evalúen si existe dependencia a esas sustancias. Esa es la propuesta que el ministro Juan Ignacio Zoido ha puesto sobre la mesa en la reunión del Comité de Seguridad Vial, que estudia un plan especial de protección a los ciclistas.
Tendrán que someterse, lógicamente, a un examen y si están, lógicamente, afectados por esa enfermedad, pues que tengan esa restricción y eliminación del carnet de conducir, tal y como se recoge en el artículo 36 del Reglamento General de Conductores.
El vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica, Julio Linares, reconoce que el ciberataque del pasado viernes provocó inquietud en la compañía, aunque también afirma que ya se ha recuperado la normalidad. Álvaro Cutelén.
Linares asegura que al principio pensó que era un hacker más, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de la envergadura del problema. Considera que lo sucedido el viernes fue de gran impacto, una sensibilización en bruto sobre la ciberseguridad que tiene que servir de experiencia. Hay que revisar, dice, todos los protocolos para que no vuelva a suceder. Confirma además que todo ha vuelto a la normalidad.
Afortunadamente no se ha materializado en lo que perseguían los delincuentes, que eso entiendo que es positivo, y entiendo que en este momento se puede decir que está recuperada la normalidad.
El presidente de la patronal, Joan Rosell, pide un tiempo prudencial para analizar qué consecuencias ha tenido en las empresas españolas, pero como primera valoración cree que este ciberataque no ha afectado a España de manera tan importante como a otros países.
Sepan también que ha quedado en libertad bajo fianza el dueño de Vitaldent tras permanecer en prisión preventiva durante 15 meses por un presunto fraude de más de 17 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, le ha impuesto una fianza de 100.000 euros.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
2 de cada 10 españoles son obesos, pero solo el 17% percibe que su peso es patológico. La gran mayoría tampoco es consciente de los problemas que supone esa enfermedad. Carmela Ballén.
8 de cada 10 obesos en España no reconocen su enfermedad. Es la principal conclusión de un informe de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Sí que perciben, en cambio, que su salud se resiente a consecuencia de su peso. De hecho, 6 de cada 10 obesos tildan de mala o regular su forma física, el doble que la población con un peso normal. Francisco Tinaones es el coordinador del estudio.
La obesidad la vemos en nuestro entorno, pero no la vemos en nosotros mismos, ¿no? Y si obviamente no somos capaces de identificar que tenemos un problema con el peso, difícilmente vamos a tomar medidas.
Piden un plan nacional de lucha contra la obesidad y enseñar a reconocer esta enfermedad que aumenta los riesgos de otras, como la hipertensión, diabetes, artrosis o cáncer, además de un cambio de hábitos de vida individuales, de alimentación, actividad y sueño.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
La verdad que es curioso que en la edad universitaria, cuando uno vaya a la universidad, es cuando los jóvenes pidan el bautismo. Es verdad que es curioso, pero hoy nos vais a contar que cada vez es más frecuente.
Sí, es una condición y un rasgo de la cultura en la que nos encontramos. Pues esta tarde en la Catedral de la Almudena van a recibir el bautismo 7 jóvenes universitarios. En esa misma celebración otros 54 serán confirmados. Nosotros nos vamos a fijar en la historia de Violeta, que creció en un ambiente ateo y ella misma relata que desbarraba mucho cuando salía de fiesta, aunque eso le dejaba vacía. Se consideraba agnóstica y no había pisado una iglesia en su vida. Durante una estancia en Alemania para realizar hacer un Erasmus, una situación de salud le provocó una gran ansiedad y misteriosamente sintió la necesidad de acudir a la Catedral de Colonia, en cuyo interior experimentó una gran paz. En el espejo vamos a contar su itinerario en el ámbito de la Pastoral Universitaria de Madrid, que le ha llevado a pedir el bautismo y a recibirlo esta tarde, junto a otros 6 compañeros, de manos del cardenal Carlos Osoro.
Gracias, restan José Luis. Aquí, en un ratito, en nada, en menos de 25 minutos. Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que hay liga entre semana, vamos, que se liga. Hay solo un partido, pero se decide buena parte del resultado final de la liga.
La liga se juega en Vigo, es mañana a las 9 de la noche en Balaídos. El partido aplazado en su día, recordarán, en el mes de febrero, por los desperfectos en una de las viseras de la grada causado por el temporal. El partido estuvo envuelto en polémica. Se recuerda mucho las decisiones que tomó la alcaldía de Vigo y que el Real Madrid quería jugar ese partido. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Del Real Madrid primero, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de concluir el entrenamiento con 3 ausentes: Carvajal, Bale y James. El colombiano, con algunas molestias, no podrá viajar mañana a Vigo. Recordemos que al Madrid le valen 4 de los 6 puntos en juego para ser campeón de Liga. Zidane mañana volverá a introducir rotaciones. Se supone que Cristiano será titular y jugadores que no iniciaron contra el Sevilla, como Marcelo, Casemiro y Benzema, también serán titulares ante el Celta de Vigo.
Está a punto de hablar Zinedine Zidane, lo contaremos a partir de las 2 de la tarde, y en el Celta, sin nada especial en juego, la ilusión de ganarle al Real Madrid en este partido. Ha hablado Berisso, creo que ha terminado. ¿Qué ha dicho Santi Peón?
Sí, ha terminado ya Corro. Ha dicho el entrenador del Celta que el partido de mañana es muy importante para el Real Madrid, pero que también lo es para el Celta, que necesita volver a la senda de la victoria y que les motiva poder ser jueces del Campeonato Nacional de Liga. Ante las acusaciones vertidas, por cierto, en las últimas horas por algún que otro periodista sobre si el Celta estaría primado con en torno a 3 millones de euros por parte del Barça, asegura Eduardo Berisso que está prohibido hablar de primas a terceros. Convocatoria de 19 por la duda de Radoya con molestias en el tendón de Aquiles. La novedad, que se queda fuera por decisión técnica Teo Bongonda.
Es noticia de hace tan solo unos minutos. La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra los futbolistas Falcao y Coentrao por ocultar al fisco entre los 2 7 millones de euros, más de 5,5 Falcao y más de 1,200.000 euros el jugador del Real Madrid, Fabio Coentrao.
Gracias, Corro. Dile a Lama que te estaba llamando, que te escuche en el mediodía.
Le está su cosa, sí, claro. No se entera.
No, pues es fiel oyente del mediodía, ¿eh?
Sí.
Fiel oyente.
Le pilla ahí a medio camino.
A medio, ¿no? Medio. Gracias, Corro. No. A las 3 y 5 vuelve Corro y hasta entonces es que hay mucho mediodía que contar.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Cansado? Necesitas Astenolid. Con solo una toma de Astenolid al día, te recuperas enseguida y notas la diferencia. Porque Astenolid funciona.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios EARN. Tú el...
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro, de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
Si este verano una palmera te dice B, viaja sin esperar colas. Si las olas al romper te dicen B, tu primer hijo no paga nada. Si hasta las estrellas de mar te dicen B, excursiones también gratis. Este verano, si tú me dices B, lo dejo todo. Reserva tus vacaciones en Bede Travel Brand antes del 28 de mayo en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en bedetravelbrand.com y llévate gratis una de nuestras muchas ventajas. Bede Travel Brand. Si tú me dices B, lo dejo todo.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, pràcticament 10 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Tenim ja la primera sentència judicial contra un grup de taurins que van agredir dues animalistes a Mas de Barberans ara fa un any. Els agressors han acceptat multes per un total de 8.000 euros per evitar el judici. Han admès delictes de coaccions, lesions lleus i danys. I també, i aquí ve la gran novetat que senta el precedent judicial, han acceptat agreujant per discriminació ideològica. Ruth Guerrero.
Els tres condemnats, membres d'una mateixa família de Sant Carles de la Ràpita, han reconegut els fets davant la jutgessa. Les activistes agredides, pertanyents a l'organització Anima Naturalis, han celebrat la sentència. Consideren que pot marcar un abans i un després perquè no es produeixin més agressions d'animalistes durant aquests espectacles. Escoltem Aida Gascón, una de les agredides i directora d'Anima Naturalis.
Sí, jo crec que avui és un dia històric perquè pot sentar un precedent. Hem aconseguit que hi hagi policia. Des de llavors podem anar a gravar a les places una miqueta més tranquil·les, sense haver de patir per la nostra integritat física, però tot i així encara hi ha molta tensió, encara intenten amagar aquestes imatges de maltractament animal i nosaltres amb aquesta sentència esperem que encara sigui més pedagògica, que encara aquest sector taurí que està acostumat a fer servir la violència per sotmetre els animals, que se'ls hi tregui del cap que no poden seguir fent servir la violència per defensar cap idea.
Calafell denuncia que les urbanitzacions s'han convertit en el lloc ideal per amagar grans plantacions de marihuana. Els dos joves, ferits en l'explosió d'un xalet per manipular productes químics el passat diumenge, estaven tramitant l'obertura d'un club canàbic al municipi.
Gràcies a la baixa densitat de població, les segones residències i el desconeixement entre veïns han proliferat els xalets a la zona on s'amaguen plantacions de marihuana. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha assegurat que en una de les urbanitzacions allunyades, amb una extensió de 500 parcel·les, l'Ajuntament ha quantificat fins a 25 cases destinades al cultiu de droga, les quals ja estan sent investigades per la policia. Ja hi ha diverses investigacions obertes per desmantellar finques que acullen fins a 800 plantes. Escoltem Ramon Ferrer.
I a més tenim una alta segona residència, un alt índex de segona residència, que evidentment fa que sigui el lloc ideal, no?, per amagar-se. No? I per tant, com en molts llocs de la costa, tenim moltes urbanitzacions o nuclis que són de baixa densitat, que els veïns pràcticament durant tot l'any no hi són i que, a més no es coneixen entre ells. Amb la qual cosa fa molt fàcil que tinguem aquest fenomen i que siguin llocs perfectes per poder amagar-se.
I també destaquem avui que Bicicam ha anul·lat la passejada solidària prevista per al proper diumenge, ja que no poden comptar amb l'acompanyament de la Guàrdia Urbana.
Amb sorpreses, com han rebut els organitzadors aquesta falta d'acompanyament, el motiu assistir a la iniciativa privada Gran Font de la Mussara, fent-se incompatible l'assistència als dos actes. Aquest fet ha portat a l'associació a anul·lar la passejada prevista pel dia 21 de maig, ja que no es pot garantir la seguretat de les famílies. La sol·licitud va presentar-se el passat 13 de maig a l'Ajuntament. Josep Maria Galofré, membre de la Junta de Bicicam, ho ha dit a COPE Tarragona.
Estem a la taula de la bicicleta i ens semblava que no mereixíem aquest tracte, senzillament. Que no s'hagi pogut aconseguir aquesta coordinació de dos membres de la Guàrdia Urbana que vagin a acompanyar una bicicleta solidària, francament, costa d'entendre. Ens va fer replantejar a nosaltres la situació, anul·lar la sortida, no pots córrer el risc.
1:13, un minut i continuem.
Llega a Tarragona la Patrulla Canina. Cachorros en acción. Un espectáculo para los más pequeños de la casa que no os podéis perder el domingo 28 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Tarraco Arena Plaza. Venta de entradas en tap.cat. Cómpralas ya y disfruta de la Patrulla Canina. Única función. No te lo puedes perder. Te esperamos en la Tarraco Arena Plaza.
patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Migdia Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco, Curto López, Abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, continuem al migdia COPE, un dimarts més, hora de parlar amb els companys de Curto López, Abogados. La setmana passada vam començar i ja hem tingut força preguntes, és un tema que suscita debat, per tant, continuem, tornen a ser aquí, no pateixin i seran cada dimarts. M'acompanya novament l'advocat, el Miquel Curto, i el Luis Miguel López, el seu company a Curto López, Abogados. Què tal, Miquel,
bon
Luis?
Dia. Hola,
buenos días.
Buenas, buenas tardes.
I també ens acompanya novament el doctor Arturo Ortega, que és perit mèdic. Què tal, Arturo, bon dia?
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots tres per tornar. Vam començar, vam obrir el meló, que es diu, la setmana passada, perquè és veritat que van sorgir molts temes, van quedar força temes a l'aire. Miquel, parlàvem la setmana passada, ens vam centrar una mica en la fibromialgia, i és veritat que hem rebut algunes consultes sobre el tema, però vas apuntar un tema, la depressió, per exemple, no? Que també és una malaltia que a vegades a nivell, a l'hora de tornar a la feina, un no es troba prou en condicions, pot generar això problemes, i el doctor Ortega ens deia, bé, depressió i moltes malalties, no?, psíquiques, que també són invisibles, entre cometes, no?
Sí.
Miquel.
Sí, bon dia. Igualment que la fibromialgia, podíem parlar la setmana passada, que és, són patologies de que s'arriba a través d'un diagnòstic clínic, que ens ho deia el doctor Ortega, podem veure també els últims anys que cada vegada la depressió o els trastorns psíquics de la ment cada vegada produeixen més incapacitats laborals. No?
Uh-huh.
La gent sempre... Jo, quan era jove, parlar d'una persona que tenia una depressió pareixia que havia d'anar al manicomi, no?
Que era molt tabú, no?
Sí, era molt tabú, no? El Pere Mata, Sant Boi, no? I aquest dia...
No, que el tanquin, que
això,
el tanquin.
Per, no? Per sort, això s'ha normalitzat,
per sort,
no?
Per sort, ja... I jo crec que també... Clar, eren tractats de bojos.
Clar.
No? Ara això... Afortunadament ha canviat molt, però malauradament cada vegada tenim més treballadors o més treballadors o ciutadans que, derivats de problemes psíquics o per una depressió, poden inclús deixar de poder tenir la capacitat de poder treballar o fer l'activitat de la vida quotidiana amb normalitat, no?
Clar,
Arturo?
Perquè de vegades pensem només en un problema físic que dius m'impedeix anar físicament a treballar, però no, aquests problemes també ens impedeixen treballar amb normalitat.
Sí. Y hasta a veces, sí, perdona, y hasta a veces vienen acompañadas, o sea, tienes un accidente, te pasa cualquier cosa, no puedes ir a trabajar porque te lo impide ese accidente y de ahí te viene derivado esa enfermedad.
Clar, suposo que sí, això també us hi trobeu força, no, Arturo?
També una depressió secundària a unes limitacions físiques o a una disminució de la capacitat física. És que jo tinc 30 anys, és que tinc 40, és que tinc 50 anys i estic acabat i no em sé sobreposar en aquesta situació. Les dues coses certament se sumen.
Sí, normalment els diagnòstics clínics d'una incapacitat permanent, sí que hi ha casos en què només és per una depressió o per un trastorn psíquic que pot ser ja greu, un trastorn de la personalitat, dels quals ens parlarà l'Arturo, però el que ha apuntat molt bé Lluís i l'Arturo és que, òbviament, una persona que no té un estat depressiu i pot arribar a estar perquè té altres patologies o ha sofert un accident, ja sigui laboral o de tràfic, o circumstàncies de la vida que fan de que tingui una depressió que es diu recurrent, no? Recurrent a què? Recurrent a limitacions físiques, a successos de la vida...
Apropa't una miqueta al micro,
sí,
Miquel.
I poden ser altament invalidants.
No?
Ens trobem una altra vegada el problema que moltíssimes vegades la Seguretat Social, igual que la fibromiàlgia, no ho reconeix i hem d'anar al jutjat, Arturo.
Sí, 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 i em sap greu dir-ho perquè tornem a ser com amb la fibromiàlgia, que són diagnòstics clínics, són diagnòstics d'especialista, però després, com és comprensible, en la Seguretat Social demanen dir, bueno, i quina valoració es fa d'aquesta depressió? Aquesta depressió seva és tan greu, aquest trastorn de personalitat, aquest trastorn obsessiu és tan important? Llavors els diagnòstics els fa el psiquiatre i en funció dels informes de l'especialista és el que podem portar allà. Llavors moltes vegades trobes amb aquesta barrera, no? Però sí que m'agrada que surti aquest tema perquè penso que són malalties que moltes vegades no es valoren prou. És a dir, tu pots estar deprimit, quan estàs deprimit no tens ganes de sortir de casa, no tens ganes d'anar a treballar, no tens ganes d'enfrontar-te a la gent. Tota la feina té un nivell de tensió alt, has d'estar enfrontant-te a comportaments de tota manera. Dius, és que no em sento bé per fer-ho. Ai, home, això significa que estic tancat a casa i no surto, no cal arribar-hi, però és que entre estar tancat tot el dia a casa i sortir a treballar, a veure la gent 8 hores cada dia, hi ha una enorme diferència. Clar. I és el que això estem parlant. Quan estem parlant d'incapacitat permanent, estem parlant d'una persona que no se sent capacitada per treballar.
Mm-hmm. Clar, això, fer un incís en sí, això, sí. És important. El que ha dit l'Arturo és molt important, no? És a dir, una persona amb una patologia psiquiàtrica o depressiva i acrònica, que ja porta temps i ja ho té totalment definit pels metges, especialistes, pels psiquiatres, en aquest cas o psicòlegs, ens pot dir, miri, és que amb aquesta medicació està estable i té la patologia estable. Mira, ja pot anar a treballar, no?
Clar.
Perquè, clar, una persona amb una patologia psiquiàtrica crònica, és el que ha dit l'Arturo, doncs podrà estar per a fer una vida diària més o menys normalitzada, dins de l'ambient, d'un ambient familiar protegit, dins d'un ambient de relacions socials protegides, però això no té res a veure amb una activitat laboral.
Amb tornar, diguéssim, al 100% a la feina, no?
A una activitat clar. Laboral que totes les feines tenen una certa responsabilitat. Pots posar inclús en perill a terceres persones. Per tant, moltes vegades deneguen la incapacitat permanent per depressió. Mira, és que la patologia està controlada, està diagnosticada, està estable, però clar, estable com? Amb una sèrie de medicació a vegades molt forta que també produeix una sèrie d'efectes secundaris.
A veure, estable vol dir que no millora o que no empitjora, exacte. Però no vol dir que estigui al nivell de capacitat suficient. És que és això, i és el que dius, i tu valores la capacitat. Per posar un exemple que a mi em sorprèn molt, o sigui, diu la llei que quan prens un medicament d'aquests que poden tenir efectes secundaris sobre la capacitat de conducció, en teoria no pots conduir. Molt bé, una persona que té una malaltia psiquiàtrica està prenent un, dos o tres o quatre psicofàrmacs que n'hi ha, medicaments contra els trastorns psiquiàtrics, quina capacitat mental té per enfrontar-se a la feina de la vida? O inclús per conduir, per anar a treballar o per desplaçar-se? Doncs, bueno, a on està, com se resol aquesta contradicció?
A mi m'agradaria preguntar-vos també, perquè evidentment les patologies són múltiples, no? Mm-hmm. I suposo que el doctor i vosaltres en veieu cada dia. Mm-hmm. I m'agradaria, Lluís, Miguel i Miquel, que ens diguéssiu una mica quin escenari us trobeu vosaltres habitualment. Perquè no, és veritat que en la situació que vivim, doncs, de crisi en aquests anys, molta gent pot ser... té por, no?, engegar un procés d'aquest tipus, perquè les situacions laborals són inestables, no? Suposo
sí,
que us hi trobeu molt, en aquest
clar,
cas.
Aquí has donat... És un tema molt important, perquè la situació del món laboral en este país està difícil.
Clar.
Pareix que millora, però està molt difícil. Cada vegada, per poder anar a un lloc de treball, tens de tindre més formació, més capacitats. Clar, si això ho sumes de que és complicat poder accedir a un lloc de treball, perquè hi ha molta gent que necessita treballar i no hi ha molts de postos de treball, no hi ha molta oferta, si tens ja una patologia física o psíquica o de qualsevol lloc de que no t'ho permet, és que jo crec que si ho tens ben diagnosticat i els metges et diuen de que és difícil que puguis tornar a treballar, no ho has d'abandonar. No ho has d'abandonar. Has d'anar... Encara que moltes vegades la seguretat... Hòstia, que si la Seguretat Social m'ho denega, és que... M'ho denega
però,
bé,
clar,
no?
És que la pròpia malaltia pot fer que et sentis menys ganes, amb menys impuls per inclús reclamar la incapacitat.
O inclús a la gent li fa vergonya, no? Hòstia, que jo no puc treballar,
tothom.
Ho sabrà tothom.
Ah,
no.
També, important.
Jo crec que una persona de que per la patologia que sigui no pugui treballar i hi ha dades objectives i mèdicament més o menys se pot acreditar, ho ha de fer, perquè s'està jugant la seva vida, s'està jugant el seu futur, el seu futur econòmic, el seu futur laboral. Serà molt difícil que pugui tornar al món laboral.
A veure, i en la meva experiència, la major part de la gent que arriba, tu li dius, escolti, vostè vol treballar o no vol treballar? Jo, ojalà em trobés bé i pogués continuar treballant. Escolti, jo, a més, la pensió que em quedarà serà més baixa dels que estic cobrant ara, vull dir que jo el que voldria és que em trobessin la solució i poder treballar com abans.
Però, desgraciadament, moltes vegades no... moltes vegades no passa. Per tant, jo crec que la gent ha de reclamar, la gent ha de reclamar els seus drets en tot tipus de d'assumptes. No ha de tindre por d'anar a professionals. Jo crec que això és important. Els professionals són persones, som ciutadans, i és la nostra feina, però jo crec que un assessorament jurídic-mèdic en aquests temes sempre és molt important, i que la gent no tingui por.
Clar,
i que la gent no pensi, si l'Estat diu que no, qui pot anar contra l'Estat? Doncs que no tinguin por, perquè l'administració s'equivoca moltes vegades, i per això estem naltros per intentar esmenar aquests errors, i estan els tribunals de justícia.
Clar, hi ha l'administració i les empreses, no? Suposo, Lluís, que això, que us hi trobeu molt, de gent que us ve a demanar, per exemple, assessorament, i diu, però ve amb aquesta por que comentava el Miquel, no? I dic, clar, és que a veure l'empresa ara, com sí. Torno si inicio un procés d'aquest tipus,
exactament,
no?
Exactament, com a mínim informar-se ante un professional que l'explique... ¿Qué pros puede tener? ¿Qué contras? Porque es que imagínate, o sea, un conductor de autobús con alguna enfermedad incapacitante, pero que él no lo sabe, pone en peligro a la gente, que se informe a ver qué puede hacer. A la empresa a lo mejor es una ayuda para la empresa,
claro,
también.
Sí, ¿vale? Porque estamos hablando, por ejemplo, del conductor de autobús, ¿no?
Es que gente hace poco tuvimos un tema así, ¿sí? Bueno, hace un año tuvimos un tema...
Un conductor de autobús, pero un tema de una cardiopatía, incluso también un asunto de un conductor de camión que té síncopes vasovagales, és a dir, és que això...
Uns desmais sobtats.
Sobtats, sí. Però sí, no, sí, sí, sí. I no li troben la causa. Li fan proves per saber si és un atac epilèptic, no ho és. Li fan proves, diu, a veure si és algo de cor, no ho és. Si és algo neurològic, no és.
Un exemple del que us deia, hi ha malalties que no li trobes, la prova que te ho confirmi.
I el que dèiem, com que amb el temps s'espaien tants, per exemple, per obtenir el diagnòstic, tu ja se t'ha acabat el temps màxim de baixa i has de tornar.
No, aquest senyor li ha passat això. Aquest senyor ha estat l'any i mig màxim de baixa, i com no li han trobat un diagnòstic, i aquest diagnòstic, la Seguretat Social, tampoc li han donat l'alta, clar... Però és que l'empresa el primer que ha fet és despedir-lo, perquè no pot tindre, òbviament, jo també l'empresa l'entenc, no pot tindre a la seva plantilla un conductor, i el meu client, òbviament, no vol posar-se en autobús. Clar, és que s'està jugant amb la vida de...
Amb la seva pròpia i amb la de la gent que
porta. De moltíssima gent, no? Sí. Clar, i això és un cas en gran que estudiarem conjuntament, Arturo.
El problema és que potser... Clar, des del meu punt de vista mèdic, no? Si m'arriba el cas del conductor aquest, jo li diria, home, hauríem d'aconseguir que t'haguessin acomiadat per una ineptitud sobrevinguda, és a dir, has deixat de ser capaç de fer la feina que feies. Perquè, clar, si t'acomiado perquè no et presentes a la feina, si t'acomiado perquè ens posem d'acord, després com vaig jo a reclamar? I dius, últim, és que aquest home està malalt i a causa de la malaltia l'han despatxat. Diu, no senyor, aquí en aquest paper posa una altra cosa.
Temes molts, haureu de tornar, segur. I una qüestió que també ens ha sorgit aquesta setmana, algunes de les preguntes que ens han arribat. Parlàvem de la por, de la vergonya, no? Com ho heu apuntat molt bé, que et faci vergonya de vegades a iniciar un procés d'aquest tipus, per, encara que estigui reclamant el que et pertoque. També suposo que una de les qüestions, i us hi trobeu al despatx, Miquel i Lluís, és el tema de em costarà molts diners això. Per tant, hem de també dir que aquest primer assessorament, no? Aquesta primera consulta, la podem fer amb tranquil·litat.
Sí.
I aquí ens explicareu, ens fareu la foto, que dèiem la setmana passada.
A tots els oients de COPE, tal com surt a la publicitat que fem Portolo en aquesta santa casa, tenim la cortesia de que la primera consulta, perquè saber realment el ciutadà, el treballador on es troba, serà gratuïta. Li donem un assessorament jurídic gratuït, i després que no tinguin por, que si volen treballar amb nosaltres, amb el doctor Ortega, li farem un bon assessorament jurídic mèdic integral, i i ho podran pagar.
Això no, no, vull dir que a vegades problema. Suposo que això també és un tema que sí. Tira una mica enrere, no? Perquè si bueno. No has estat mai en un procés similar, igual dius, mira, és que això igual serà massa, no podré fer front, i la qüestió és que primer ens podem informar i ens feu la foto
exacte. Completa. Exacte, fem informació i tal, i llavors se fa un pressupost un pressupost adaptat a les característiques del cas i del client i amb les facilitats que
sí, porque, donar. Sí, perquè no tots els casos són iguals.
Claro.
Unos casos puedes llegar hasta el juzgado o te puede dar la misma incapacidad la Seguridad Social. Son dos casos ya totalmente diferentes. Un caso, pues tendrás que ir a profesionales médicos a que te hagan un peritaje, o otros casos ya vendrán con su peritaje hecho.
Claro,
¿vale?
Claro, pero hay que estudiar cas per cas. Aquí, evidentment, estem parlant de generalitats, no?
Exacto. De fet, per exemple, seguint el procediment, si la Seguretat Social no et dona la incapacitat permanent, hi ha una revisió, una reclamació que es pot fer. Si durant aquest temps es va a la visita, se fan els informes necessaris, les proves complementàries, etc. I diu, mira, no, és que realment estic patint aquesta malaltia, amb aquesta gravetat molt més concreta, hi ha la possibilitat de que l'INS en la reclamació ho accepti. A vegades no, i acabes al jutjat, però bueno, tens la possibilitat de que en el propi procediment.
Això és molt important, i també que els oients els quedi clar. Igual que es parla de medicina preventiva, hem de parlar d'assessorament preventiu. Jo crec que un treballador, quan ja porta 5 o 6 mesos de baixa, que es veu que la cosa es comença a complicar, que no millora, cronifica i tal, jo crec que abans d'esperar l'any o un any i mig que hagi d'anar al tribunal metge, ha d'anar a un bon advocat, a un bon perit metge. Per què? Perquè el més important és preparar bé l'expedient mèdic, tindre bons informes, perquè potser moltes vegades la Seguretat Social doncs, no et fa una ressonància magnètica perquè no la pot fer, o
hi ha unes... T'han donat hora fins d'aquí mig any.
I d'aquí 3 o 4 mesos has de passar al tribunal mèdic. Clar, si no tens aquesta prova que et digui això, és un problema. Naltros també fem aquest assessorament jurídico-mèdic, juntament amb el doctor Ortega, de demanar aquestes proves. Tenim els nostres propis professionals, les nostres pròpies derivacions que fem, i això és seria com a medicina preventiva per aquests assumptes, perquè moltes vegades, el que ha apuntat el Lluís és important, gràcies a aquesta feina prèvia aconseguim que el client li dongui la Seguretat Social la incapacitat permanent quan acaba el seu període. Per què? Perquè nosaltres li hem assessorat bé, li hem dit has de fer aquesta prova, has de fer això, has de fer allò.
A vegades per desconeixement,
exacte,
doncs no
es fa. No es... I el dia al tribunal metge vas i oiga, però si usted no me trae ningún documento médico. Ja. No le han hecho esta prueba, no le han hecho...
Estoy esperando.
A trabajar.
Clar, i ja hem perdut també tot aquest temps, que al final també per la malaltia és perjudicial,
per
no?
Tant,
o sigui, si és que és tot
exacte,
una roda.
Exacte, per tant, és molt important i sabem com funciona en este país, pues, tot, no? La medicina pública, l'administració, per desgràcia. Gràcia, sí. Molt important el tema preventiu. Nosaltres també ho fem amb el doctor Arturo i funciona molt bé. Tenim molta part dels nostres assumptes que no es judicialitzen i s'haurien judicialitzat gràcies a que nosaltres hem pogut intervindre mesos abans.
Per tant, aquest assessorament que és important, torneu la setmana vinent, si us sembla bé, i continuem parlant
encantats.
De més temes. Qualsevol dubte que tinguin, a Curto López Abogados, ja saben que són a Rambla, president Companys 14 de Tarragona, 977-22-35-22, que me la prendré, us ho prometo. És que avui en dia ja no ens aprenem números de telèfon, ja els tenim tots al món.
Sobretot,
ja no
sobretot els fixes, eh?
Ja cap, no, fixes que va. Però bé,
este és molt fàcil.
Este sí,
és
molt fàcil, eh? 22-35-22. I qualsevol dubte que vulguin que comentem aquí la setmana vinent, doncs vinga, ens ho fan saber a través de Twitter, @copetarragona, o el correu tarragona@cope.es, i si no, el 32-60-50, que és el telèfon de l'emissora. Miquel, Lluís, Arturo, gràcies. Us espero aquí una setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Servicio al cliente significa te llamamos si tu factura se dispara. hablamos tu idioma. Llámanos al 900-100-251 o entra en gasnaturalfenosa.es y te ayudaremos a encontrar soluciones para ahorrar. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín, de Pharma OTC.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Lubina nacional, pieza de 400 a 600 gramos, 7,95 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Decir adiós a las gafas de cerca en Clínica Baviera fue una decisión que cambió mi vida.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la vista cansada a miles de pacientes. Solicita tu consulta en el teléfono gratuito 900-180-100 y comprueba que la presbicia tiene solución.
Lo veo claro, lo tengo claro. Yo elijo Clínica Baviera.
Si este verano una palmera te dice B, viaja sin esperar colas. Si las olas al romper te dicen B, tu primer hijo no paga nada. Si hasta las estrellas de mar te dicen B, excursiones también gratis. Este verano, si tú me dices B, lo dejo todo. Reserva tus vacaciones en BD Travel Brand antes del 28 de mayo en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com y llévate gratis una de nuestras muchas ventajas. BD Travel Brand. Si tú me dices B, lo dejo todo.
Avui la música la posen dues iniciatives organitzades pel Conservatori de Música de la Diputació a Reus i que s'emmarquen dins de la capital de la cultura catalana, de la capital del Baix Camp. Aquest mateix dimarts en tenim el concert de solistes i pel divendres ens espera una nova edició del cicle Música a les places. De música i dels seus protagonistes d'aquests esdeveniments en saben més ja el director de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Reus, en Víctor Santapau. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Bon dia. I també la cap d'estudis, que ens acompanya els dos, la cap d'estudis de l'Escola, la Rosana García. Bon dia, Rosana.
Hola, bon dia.
Bon dia. Jo he posat un tema. No és la millor sonoritat, però sí, hem de donar pas amb ells també, que són els protagonistes. Moltes gràcies per ser-hi, sobretot, ara, i per posar-nos, no?, la música també des dels seus inicis, des de la base, que és molt important conèixer, no?, com es formen els nostres talents, no?, i més de les nostres comarques i, en aquest cas, de Reus. L'Escola i Conservatori de Música posa música a aquesta capitalitat, la capitalitat de la cultura catalana de Reus. Com és i què representa per vosaltres posar el vostre granet de sorra?
Bé, a veure, jo penso que el nostre centre és un centre ubicat, com els ciutadans ja saben, està ubicat aquí a la plaça Prim, gairebé, i per tant és un centre que té molta presència a la ciutat. De fet, nosaltres ja fa molts anys que estem participant amb activitats conjuntament amb l'Ajuntament i altres entitats de la ciutat, i estem traient la música de les nostres aules, no?, de les nostres instal·lacions. Aquest any és la capitalitat de la cultura aquí a Reus i com no, ens havíem d'afegir el nostre de sorra, com tu bé dius, i mostrar també el que fem, que ja ho fem habitualment, però aprofitant aquest esdeveniment anual, doncs més que mai, doncs volem participar, no? De fet, ja ho estem fent, i amb moltes activitats, molts concerts que ens portaran gairebé fins a final d'any, i estem supercontents amb això.
Sí, sí, i que no s'aturi, perquè hi ha molta feina darrere, la que esteu fent constantment, dia a dia. No, Rosana?
Sí, el que passa que vam pensar que tota aquesta tasca que es fa dintre, la major manera més fàcil d'exposar-ho és fer-ho fora, al carrer. A més que la gent també, a part de veure la que es fa a les aules, els alumnes pues, estan molt motivats. Això de tocar al carrer els encanta i mostrar què fan.
Si algú no ha tingut oportunitat, sobretot al cicle de música a les places, que ja s'ha iniciat, es va iniciar el passat 5 de maig, que no m'equivoqui, si ha tingut oportunitat aquests dos primers concerts d'anar-nos a veure, es trobarà en un moment màgic i sobretot fascinant, perquè posar doncs als diferents indrets de la ciutat posar música és molt important. Et dona un altre caliu, no? Tu vas caminant i si no et pares i disfrutes de la magnífica música que fan els alumnes de l'escola i del conservatori. És el que diem, són dos escenaris que teniu preparats per ara, però hi ha moltes coses més per endavant. Parlem d'aquests perquè un d'aquests és aquest dimarts mateix, que és el concert de solistes i que és la seva segona edició.
Sí, correcte. Sí, a veure, aquesta iniciativa que va sortir ja l'any passat és un concert on donem l'oportunitat als alumnes tant de l'escola com del conservatori doncs de tocar com a solistes amb les grans formacions, no? En aquest cas és la banda sinfònica del conservatori i l'orquestra sinfònica. Creiem que és una oportunitat fantàstica per ells, no? Perquè realment és difícil tocar com a solista en el que és l'etapa de formació amb aquest tipus de formacions i estan supercontents. Nosaltres, aquesta activitat ens va suposar, tant l'any passat com aquest any, nosaltres fem una selecció, fem un concurs, que acostuma a ser al gener, i on es fa la selecció dels millors solistes, de millors alumnes que poden participar com a solistes en aquest concert, no? Uh-huh. Clar, tenim alumnes d'escola que tenen 11 anys, fins al de conservatori que estem parlant d'uns 17 anys, okay. I per ells ja et dic que és una oportunitat increïble, no? Perquè jo, per exemple, que jo també vaig fer els meus estudis de música, durant la meva formació, abans no vaig tenir mai aquesta possibilitat, no? I creiem que ara, doncs, si els hi podem donar aquesta opció, és fantàstic.
Mm-hmm. És el Teatre Bartrina.
Sí.
No ens ho deixem a les 7 de la tarda, en aquest cas. Cal anar a buscar, és una activitat lliure, oberta, sí, a tothom, gratuïta, sí, sobretot. Mm-hmm. S'han d'anar a buscar les invitacions a la vostra, al conservatori, sí, aquí al carrer Llobera, número 15 de Reus, mm-hmm, que estem molt a prop, a més, sí, Per tant, res, jo ja m'escaparé, les aniré a buscar. Rosana, què diuen aquests alumnes quan han sigut seleccionats? Què els sembla participar-hi?
Bueno, és, bueno, el que et deia, una motivació molt important per ells, les famílies també, i, bueno, i els seus companys també, no? És una cosa que es transmet entre tots, i com deia el Víctor, és el segon any que es fa i és una de les activitats més potents del centre perquè atrau molt a tots els alumnats.
Mm-hmm. Està dividit en dues parts aquest concert, I tenim la primera, que oferirà les interpretacions dels solistes, en aquest cas, acompanyats per la banda sinfònica i dirigida per Joan Ramon Reverter, I també la segona, que comptarà amb l'acompanyament de l'orquestra dirigida per Àlex Sansó. Ho he dit bé, això?
Sí.
Vale, doncs, què escoltarem?
Bueno, escoltarem música de tot els temps, des de música barroca fins a música del segle XX. Escoltarem quatre alumnes de piano, quatre pianistes solistes. Després escoltarem dos saxofonistes, tres pianistes, dos saxofonistes, un clarinetista i una trompa.
Uh-huh. Ja podem veure els noms dels participants, no sé si us en recordeu, els diem? Potser, vinga, va, els diem.
Sí.
Que els direm i així també que tinguin participació d'alguna manera simbòlica, no? Aquí.
Doncs mira, participaran com a solistes en José Martín García com a clarinet, la Bet Domínguez, que és de l'escola, com a pianista, el Miquel Rodríguez, un nen petitet, com a pianista, solista també, l'Oriol Gómez Sierra, que serà el trompa, l'Albert Pàmies, Escoda, que serà de saxofon, l'Anna Gras, guàrdia, pianista també, i l'Òscar Martín Martínez, saxofonista.
També és d'escola, ell.
Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do quina cantera que tenim, Quina cantera.
Doncs sí.
Algun d'ells participa també amb la música a les places? Algun d'ells?
No, aquests no. Aquests no participen.
Són diferents.
Són uns altres, sí.
Doncs els agraïm, els anirem a veure, ja hem dit, aquest dimarts, el dia 16 de maig, a partir de les 7, al Teatre Bartrina. Les invitacions, ja saben, al Conservatori de Música d'aquí, del costat de l'Escola i Conservatori de la Diputació a Reus, a carrer Llobera, número 15. És gratuït, no s'ho perdin. I a més, molt bon nivell. Parlem d'això, ara de la música a les places, que també és un altre cicle que està obert, però en aquest cas ja va començar el dia 5 de maig, com dèiem. Ara que ens queda per endavant? Què podrem veure?
Ens queden dos divendres. Aquesta setmana, que és divendres 19, tenim dos duets de guitarra a la plaça de la Farinera. Un és duet de guitarra amb oboè i l'altre és guitarra amb flauta travessera.
Molt bé. Una plaça, per cert, que s'ha recuperat ara, eh?
Sí, clar.
Sí, sí. I després també tenim el dia 26 de maig, que és l'altre divendres.
Sí. Per tancar el cicle tenim l'ensemble de saxos, bé, que és un conjunt de saxos integrats per professor i 7 alumnes més, al portal de Jesús. Ah. És on comença el carrer Jesús, allà.
Sí, sí. Jo vaig tenir l'oportunitat de veure el primer, a la plaça del Mercadal. Quin panorama, eh?
Sí,
tothom que passava es quedava mirant i s'aturava una estona allà.
Sí, els quatre concerts són sempre a la mateixa hora, a les 7 de la tarda.
Vale, perfecte, igual, a les 7, eh? Quedem-nos amb aquesta data, que diuen que és un número màgic, doncs això. Segur que us portarà també sort. Què els hi podríem dir a gent que potser no estigui familiaritzada amb aquest tipus de música, amb aquest tipus de concert? Per què hi hem d'anar? Per què hem de disfrutar? Perquè la poseu al final a l'abast de tothom.
Sí, a veure, jo penso que de vegades la gent té una mica la percepció de que nosaltres fem només música clàssica i que la música clàssica doncs, a vegades està una mica com desfasada, no? Jo, actualment, jo vull trencar una mica aquest mite, no? En els centres de música, conservatoris com el nostre, doncs està fent molta música, no només clàssica, sinó també música actual, no? I treure aquesta feina que fan els alumnes amb els professors doncs, al carrer, penso que ha valgut la pena escoltar-ho i disfrutar-ho, perquè a més és una música que és molt atractiva, són concerts que estan preparats també per tots els públics, amb una música molt, molt amena, i penso que pot ser molt, molt interessant venir a escoltar-ho. A més disfrutar, perdona, i a més disfrutar del que és la música a les places en plena ciutat i després veure com aquests nens, no, doncs, són capaços de fer el que fan, doncs crec que és una oportunitat també per als ciutadans que ho puguin anar a escoltar i veure.
La Rosana també diu que sí, que no ens ho perdem.
Tant.
Sí, sí, no ens ho perdrem, i a més que jo ho he vist de pròpia, ho he escoltat també en pròpia persona, i els hi recomano, però de totes que hi vagin. Ja saben, a les 7 de la tarda aquest dimarts tenim el concert de solistes al Teatre Bartrina. Si no, doncs a les 7 de la tarda també d'aquests dos divendres que ens queden per endavant, també la música a les places. I el que sí que també està obert és les preinscripcions. Estan obertes per l'escola, eh?
Sí, tant.
Sí.
Tanquem el 19 de maig aquesta setmana, les preinscripcions. Agafem nens amb 5 anys i 6 anys, i després altres alumnes també, algunes places de 7 anys i 8 anys.
Sí, molt bé. Com es troba en aquest moment l'escola, el conservatori? Com està? Com podem dir? En quin moment de salut es troba?
Bé, jo penso que ara estem en un moment immillorable, no? Ja fa uns anys, pocs anys, crec recordar 3 anys, que vam inaugurar el nou edifici, l'ampliació de l'escola de música, i estem fent moltes activitats tant amb un centre com amb l'altre, i sobretot una de les coses que volem destacar és que estem cada dia tenim més presència al territori, més presència a la ciutat. La prova és que no parem de fer concerts aquí a la ciutat de Reus i Rodalia, i pensem que estem a tope, no?
Quin és el proper acte que teniu després d'aquests que diem que s'emmarquen dins de la capital de la cultura catalana de Reus? Què tenim?
Pues tots els concerts de final de curs que no acabaria mai.
Doncs hem de venir al conservatori, és molt fàcil, que el tenim aquí en ple centre, els reusencs, i si no, si venen de la província, de la resta, de Tarragona, d'on sigui, de la resta de comarques, també, sí. que disfrutin, que es passegin per Reus, que tombin i que acabin gaudint d'un bon concert aquí, al conservatori. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Ens retrobem o ens veiem aquest, al concert de solistes, o bé a la música a les places.
Perfecte.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10, telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 10 minuts i arribarem al punt de les dues. Seguim amb més qüestions al migdia. COPE, fa pocs dies parlàvem amb la nostra dietista nutricionista d'alimentació conscient i avui volia posar el focus en la compra o en el consum conscient, una acció que hauríem possiblement de practicar més sovint. Ens acompanya avui a l'estudi en Thais Bastida, ell és portaveu de Setem Catalunya i de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica. Thais, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
En podríem deixar una mica compra o consum conscient, això de preocupar-nos d'on ve aquest establiment o d'on ve aquest producte que consumim?
Sí, és consum responsable, sí, no? Al cap i a la fi. Sí, sí. Són tant comerços com banca ètica, com altres coses que no són consumir, eh? Com, sí, per exemple, comprar menys o intercanviar roba, etc. Tots són...
Reutilitzar, no?
Exacte, tots són idees, no?, i mecanismes de consum responsable.
Una mica fer-nos obrir els ulls i conscienciar-nos sobre aquesta qüestió és el que busqueu amb aquesta campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, no?, que heu preparat de diferents actes per aquests dies a Tarragona.
Sí, exacte. Aquesta campanya a Tarragona Ciutat, no?, està organitzada, sí, per una quinzena d'entitats, però hi ha d'altres municipis arreu de Catalunya que també celebren activitats ara majoritàriament al maig amb motiu del Dia Mundial de Comerç Just, que va ser aquest dissabte passat.
Uh-huh. On voleu posar el focus amb aquesta campanya, Thais? A veure.
Mira, enguany és la 18a edició d'aquesta, sí, campanya, i el lema d'aquest 2017 és la revolució de les butxaques, no? Amb aquest lema estem apel·lant al consum responsable, no?, que comentaves tu, però també estem dient, o també estem, no, amb el manifest de la campanya, en les entrevistes que estem fent, etc., és que no tot s'acaba en el consum responsable, no? Que el consum responsable té una limitació a l'hora de revertir les coses, no? Té una limitació a l'hora d'assolir la justícia global, no?, que seria l'objectiu final d'aquesta campanya, i és que no tot s'arregla només consumint certs productes, no? Sinó que hi ha dues qüestions fonamentals, no?, que apunten directament a l'administració. Un és el consum ètic que fa la pròpia administració, no?, la, sí, compra pública ètica, sí, sí, i l'altre és a nivell legislatiu. Hi ha tota una sèrie de lleis i tractats internacionals, com per exemple el CETA o el TTIP, que són tractats internacionals que blinden els drets de les empreses i protegeixen les vulneracions dels drets humans que ara mateix estan practicant aquestes empreses multinacionals arreu del món.
Mm-hmm. Estem parlant, posem alguns exemples, perquè a la gent li quedi molt clar, no? Potser el més conegut, diguéssim, perquè a més hi ha hagut molt, doncs, desgraciadament, no?, moltes notícies al voltant, és per exemple amb la roba, no?
Sí.
Aquestes grans multinacionals que venen roba, per nosaltres a preus molt ajustats, el tema és a costa de què podem comprar nosaltres una samarreta, per exemple, aquest preu, no?
Sí, clar, pots anar a l'H&M o a Zara a comprar una samarreta per 3 euros, probablement no, amb tota seguretat estarà feta amb treball esclau o amb, mm-hmm, condicions indignes. O sigui, la samarreta de Comerç Just, que seria l'alternativa, és més cara, però també et dura més, I al final del que es tracta és de, no cal que tinguem 20 samarretes, no? Podem tindre 10 i se les podem deixar, les podem intercanviar, les podem cosir, podem fer de tot, no? Clar. O sigui que al final, en el global, el consum, el comerç just no hauria de ser més car, no? Clar.
Posem aquest exemple pel que fa a la roba, podem parlar també d'alimentació, no? De d'on venen els productes, etc. També en el cas de la banca, també amb els bancs amb els que treballem habitualment, en què inverteixen també els seus diners o no? Sí. En quines empreses treballen i tenen accions. Això de també fet, ho hauríem de mirar.
Sí, de fet, gairebé tots. De fet, quasi m'atreviria a dir que només les quatre entitats de banca ètica que segueixen els criteris de la banca ètica, no? De transparència, etc., que han de dir als seus socis fins a on inverteixen fins l'últim cèntim, uh-huh. no? I que, per tant, tenen prohibit fer inversions que repercuteixin negativament en la societat. A part d'aquests quatre, que són Trio 2, COP57, Fiare i Oikocredit, pràcticament la resta, no totes, perquè ara diria totes i no és així, però gairebé totes, per exemple, una de les coses que fan és invertir en la indústria armamentista, i el que està al capdavant de tot és el BBVA, que porta ja 2.700 milions d'euros invertits en indústria armamentista. Estem parlant d'armes nuclears, estem parlant de bombes de dispersió, etc.
Uh-huh. Aquí hi ha un altre exemple. Estava llegint els temes que denunciava vosaltres precisament l'altre dia en la xerrada. Per exemple, el telèfon, podem dir marca, no? Això és, són sí. dades que són públiques. Apple utilitza, per alguns dels components que van a un telèfon, que nosaltres en paguem una barbaritat, per exemple, doncs, nens i nenes, no? per extreure aquell mineral o per fabricar determinats components.
Sí, l'extracció de minerals, sobretot, que està provocant una guerra al Congo, que és el principal país exportador d'aquest material, està provocant unes guerres pel control dels recursos naturals impressionants, no? I tot això ho provoca la indústria de l'electrònica, però també amb les cadenes de distribució, per exemple, de fabricació, perdó, per exemple, les fàbriques de Foxconn a la Xina, no? En general al sud-est asiàtic, han hagut de ficar xarxes a les colònies on viuen els treballadors, no? A les finestres han tingut de ficar xarxes per evitar els suïcidis. O sigui, hi ha suïcidis, hi ha un nombre elevadíssim de suïcidis entre les colònies de les fàbriques de l'electrònica, i aquestes fàbriques són proveïdors directes de totes, de Samsung, d'Apple, etc. Mm-hmm.
Sí, clar. Vull dir, exemples n'hi ha molts. Jo crec que a la que ens posem a investigar i a llegir una mica sobre el tema, hi ha informes d'organismes oficials fets sobre això. Vull dir que no estem aquí inventant-nos dades, sinó que hi ha informes que ens donen aquestes dades. Em queden 5 minutets, Tais, m'agradaria que m'expliquessis què és el que fareu a Tarragona tant divendres com dissabte, veritat?
Sí, exacte. El divendres a les 8 del vespre sí. a la Rambla Nova, amb el carrer Unió, uh-huh. fem una activitat que ens hem inventat que es diu Ruta guiada pels horrors del comerç internacional, no? En el qual, a partir d'uns exemples, però hem de recordar que això només són exemples, no? Perquè hi ha moltíssimes empreses que vulneren els drets humans, ficarem exemples d'aquestes vulneracions dels drets humans, però també proposarem les alternatives. Això anirà, l'explicació d'aquests exemples anirà a càrrec de Tornavís Teatre. I després, el dissabte, l'endemà, durant tot el dia, hi ha la Festa de Comerç Just i la Banca Ètica, que també és de la 18a edició a Tarragona, i comptarà amb activitats durant tot el dia. Comença a les 10 amb una xerrada al Teatre Tarragona, que fa el postgrau de l'URB Solidària. Hi haurà install party d'alternatives, que vol dir que la gent que vingui amb les seves dades personals i bancàries es podrà fer de la banca ètica, de la telefonia, no? d'empresa de telefonia cooperativa, podrà instal·lar-se programari lliure, etc. Uh-huh. O sigui, serà també una jornada pràctica on la gent podrà desfer-se del capitalisme i instal·lar-se les alternatives.
Uh-huh. O sigui que, bé, a mi m'agradaria sobre la ruta de divendres a les 8 del vespre, no? Com dius, a la Rambla Nova sí. carrer Unió, evidentment suposo que és lliure, sí, i anem sí. allà a l'hora, no? I ara no cal apuntar-se, i una mica no el que ens explicareu, doncs, amb exemples, no? I llocs físics de, doncs, mira, aquest negoci tenim dades, no? Aquesta sí. marca fa això, allò, no? Sí. Una mica.
Amb 5 sectors econòmics. Tractarem.
5 sectors econòmics. Jo crec que és una bona manera de ser conscients, de vegades, del que passa al nostre voltant, que jo crec que a vegades vivim en una mena de bombolla, no? Instal·lats en la vida que portem, que és fàcil, per la majoria.
Sí, sí, no? sí. Tots sabem que és difícil fer passos avançar endavant, no? I deixar enrere aquestes contradiccions, però com a mínim el sol fet de ser conscients del que estem provocant amb el nostre consum, només aquesta presa de consciència ja és el primer pas.
Clar, exacte. Per tant, tenim una oportunitat divendres a les 8, ja saben, Rambla Nova amb Carrer Unió per fer aquesta ruta i aquesta Festa del Comerç Just i la Banca Ètica dissabte, com tu dius, des de primera hora del matí, diferents entitats exposant doncs, les seves feines. Tenim jocs també per nens, he vist swing, fins i tot dinar popular. Sí. O sigui que és una festa, la de dissabte és una, exacte, és una festa grossa la que heu muntat, no? Estareu allà tot Nova, el dia.
Sí.
Molt bé, doncs, Tais, no sé si m'he deixat alguna cosa que vulguis comentar. Com tu dius, dissabte podrem, tindrem oportunitat de conèixer, per exemple, parlàvem de banca ètica, les diferents opcions que tenim, no? Perquè a vegades potser també tenim molt desconeixement amb això de la banca ètica, no? Tenim, pensem que potser molta gent pensa, no, no, és que no és un banc seriós, això al contrari, no?
Clar,
i les dades demostren sí, que cada vegada hi ha més gent que està optant per aquestes entitats bancàries.
Sí, sí, té un creixement de vora el 12% de números de clients interanual, eh? O sigui que és un creixement sostingut, i de fet són bancs molt més seriosos i molt més segurs, perquè, per exemple, la taxa de morositat en, en aquesta banca està molt per sota de la banca tradicional, no? Justament perquè, com que no especula ni està, no, en cap tipus de bombolla, doncs no pateix les crisis que està patint la banca tradicional.
I el que comentava d'abans, no? Que són entitats absolutament transparents, que veiem on va tot. De vegades demanem molta transparència a l'administració, que l'ha de tenir, òbviament, i no pensem tant en la transparència de, doncs, en el que allò que invertim els nostres diners amb una compra, per exemple, no? O amb, no sé,
sí,
o qui ens guarda els nostres diners i què en fa.
Exacte, exacte.
Molt bé, doncs t'he d'acomiadar ja. Hauràs de tornar un altre dia, perquè això dona per molt.
Vulgueu.
Moltíssimes gràcies per haver vingut. Un plaer, ja saben, divendres a les 8 del vespre i dissabte tenen tot el dia doncs, a la Rambla Nova aquesta fira de Comerç Just i Banca Ètica. Nosaltres posem el punt i final aquí. Ha estat un plaer haver-los acompanyat avui un dia més. Ja saben, d'aquí una estoneta, el podcast del programa, el web de COPE, també a les nostres xarxes socials. I nosaltres ens retrobarem demà a les 12:20. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Acabin de passar bon dimarts.